Bona tarda. Ara són les dues del migdia.
Con 20 votos a favor, 17 votos en contra, ninguna abstención, queda aprobado el nuevo dictamen.
Ara fa uns minuts ha aprovat el nou text de la llei d'amnistia que arribarà al Congrés dels Diputats per ser votat just d'aquí una setmana, dijous que ve, dia 14 de març. L'acord tancat ahir al vespre entre el PSOE, Esquerra i Junts ha permès tirar endavant el dictamen d'aquesta llei a la Comissió de Justícia.
Creo que se cierra una etapa de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia en una década en la que no ganó nadie. Abrimos una nueva etapa, una etapa de diálogo, una etapa de acuerdos.
És la lectura del moment històric que feia aquest matí el ministre de Justícia, Félix Bolaños, a qui, juntament amb els líders dels partits independentistes, se'l pot considerar ja l'artífex d'aquesta llei. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Els principals canvis que s'han inclòs en el text de la llei que es va tirar enrere el 30 de gener al Congrés tenen a veure amb els delictes de terrorisme.
Sí, el nou redactat elimina les referències al Codi Penal espanyol i manté fora de la llei els actors que puguin ser terroristes d'acord amb la directiva europea i que hagin vulnerat també drets humans. A banda del terrorisme, les esmenes també matisen l'exclusió dels delictes de traïció i ho adapten als estàndards internacionals, tal com volia Junts per Catalunya, pel risc que la causa de la trama russa del procés acabi amb acusacions per aquest delicte. I així mateix també s'amplia l'abast temporal de l'amnistia, que abraçarà des de l'1 de novembre del 2011 fins al 23 de novembre del 2023.
Junts calcula que amb aquest nou text d'amnistia ara sí que blinda absolutament tots els encausats pel procés independentista fins l'any 2023, a diferència del redactat del 30 de gener que el partit calculava que deixava fora entre 150 i 200 persones.
I des de les files de Junts ja s'està parlant que Carles Puigdemont, amb l'amnistia aprovada, podrà tornar a Catalunya aquest mateix estiu. De fet, la causa de l'expresident de la Generalitat investigat per terrorisme era la que va propiciar que Junts per Catalunya no aprovés el primer text de l'amnistia al passat mes de gener.
I avui tant Esquerra com Junts celebren que s'hagi pogut tirar endavant, per tant, aquest nou redactat de la llei i treballaran, diuen, perquè s'apliqui ben aviat.
Hoy no podemos decir otra cosa que la democracia gana.
La diferència entre la llei d'amnistia del 30 de gener i la d'avui és que la del 30 de gener depenia dels jutges, però també depenia de la mateixa llei que tenia forats. Avui ja només depèn dels jutges. Estan disposats a prevaricar o no estan disposats a prevaricar?
I ara fa just uns minuts, fa ben poca estona, reaccionat també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, deia això.
I que aquesta llei, que avui ha fet un pas molt important, doncs ja sigui una realitat, s'acabi el malson de la repressió i comenci una nova realitat basada en la llibertat de les persones i la llibertat de Catalunya.
Això és el que passa aquest matí a Madrid, mentre a Catalunya les pluges del cap de setmana no han canviat la situació. El país continua sense aigua, com avisa la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
La situació de sequera a Catalunya, lluny de millorar, empitjora cada dia que passa. La situació segueix sent, doncs, extremadament crítica, continua sent molt complicada.
Així de clar es mostrava Plaja, la situació és crítica, però sobretot, atenció, a l'Alt Empordà. Avui, 12 municipis d'aquesta comarca han entrat en fase d'emergència 2. Entre els afectats hi ha la capital, Figueres, i pobles molt turístics com Cadaqués, Roses o Castelló d'Empúries.
En aquests pobles, el consum d'aigua per persona es redueix a 180 litres al dia. També es prohibeix el reg de parcs i jardins públics i s'ha de tancar totes les dutxes de gimnasos que tinguin piscina i camps de futbol. La Generalitat també ha acceptat que es facin servir dessalinitzadores privades pel sector turístic.
I us ho estem avançant. Des d'aquest matí a Ràdio Estel, Catalunya ha acollit més de 2.600 migrants que han arribat a les costes de Canàries.
L'Estat els ha repartit en diferents municipis catalans, entre els quals hi ha l'Estartit, també el Masnou, Pineda de Mar, Vilanova i la Geltrú, Reus o també Figueres. També n'hi ha les grans capitals, Barcelona, Tarragona, Lleida, però no a Girona.
I avui titular pels esports.
Un rival difícil i que veiem una confiança doncs molt gran, però bé, juguem a casa.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, avisa dels perills del proper rival dels blaugranes.
Els blaugranes reben el Mallorca demà a les 9 en el partit que obre la 28a jornada de la primera divisió. Aquest cap de setmana el Girona rep la visita de l'Osasuna demà a les 9 i el Madrid juga diumenge contra el Celta.
I abans, tot a punt, una setmana més per al primer partit de semifinals de la Copa de la Reina entre Atlètic Club i Barça.
Un partit on podria reaparèixer Alexia Putellas després de 4 mesos lluny del terreny de joc per una lesió. La jugadora catalana ja està disponible pel tècnic juntament amb Fridolina Rolfo. El partit començarà a les 7 de la tarda.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat abans, sabent quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar d'un canvi de temps de cara a les properes hores. Al llarg d'aquesta tarda augmentarà la nuvolositat arreu de Catalunya i cap al vespre començaran a caure ja les primeres precipitacions a les comarques del sud de Tarragona, comarques de Ponent. Aquesta propera nit i matinada les precipitacions escombraran tot Catalunya, però haurà tot arreu. No seran pluges molt importants, però sí que ho farà de forma extensa. Demà al matí tindrem encara ruixats a les comarques del Pirineu, cota de neu al voltant dels 1.200 metres, algun ruixat també al matí cap al nord de Girona, comarques del Pla de Lleida i també comarques de Tarragona, mentre que a les comarques de Barcelona i sud de Girona hi haurà moltes més clarianes. Demà a la tarda, les precipitacions quedarien restringides al Pirineu de Lleida, cota de neu al voltant dels 1.000 metres aproximadament i temperatures més baixes. Per altra banda, a la costa, a partir de demà, el vent del sud-oest, el vent de Garbí, serà fort a tot el litoral i podrà aixecar bastant d'onatge. Les temperatures, com dèiem, de cara a demà tenen tendència a baixar i de cara a dissabte una nova tongada de precipitacions afectaria pràcticament tot Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La llei d'amnistia supera el primer tràmit a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats després de l'acord tancat ahir a la nit entre PSOE, Junts i Esquerra. El nou text ha tirat endavant amb els vots favorables dels grups que hi donen suport i en contra de la dreta, de Partit Popular i Vox.
Sí, en aquesta comissió, com deies, els partits que donen suport també a l'amnistia i al govern de Pedro Sánchez han celebrat aquest acord i han ressaltat que treu de la justícia el conflicte polític i alguns partits, com Sumar o Bildu, han llançat crítiques als jutges. Des de la dreta, PP i Vox han carregat contra la norma que consideren inconstitucional i també han carregat durament contra el govern de Sánchez per impulsar-la. Ho verbalitza així la diputada del PP, Cuca Gamarra.
Una ley corrupta porque es el pago. El pago es el efecto, es la transacción que ustedes tienen que hacer para seguir ostentando en el poder. Por lo tanto, aquí de lo que hablamos es de la ambición de un hombre que se quiere mantener en el poder a cualquier precio, y este es cualquier precio.
Grups que han votat a favor dels canvis a la llei són el PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, PNB, Bildu i part també del grup mixt, com Podem i BNG. En contra hi han votat PP i Vox.
Junts defensa que la llei d'amnistia ara sí que blinda absolutament tots els encausats per al procés independentista fins al 2023, a diferència del redactat del 30 de gener, que el partit calculava que deixava fora entre 150 i 200 persones. Fons de Junts ho han explicat en un off amb periodistes, on han detallat aquest matí que un dels principals canvis del nou text és que els delictes de terrorisme seran amnistiats de d'acord amb el que diu el dret europeu i no amb el que diu el Codi Penal espanyol. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El nou text que han acordat el PSOE, Junts i Esquerra té un seguit de canvis respecte al de fa prop d'un mes. Entre ells, a l'escrit actual, el delicte de terrorisme queda vinculat a la directiva europea i al fet d'haver causat una greu violació dels drets humans i no al Codi Penal com passava abans. També el concepte de malversació queda més acotat. Ara el desviament de fons públics per finalitats polítiques hi queda recollit i només en queda fora aquell delicte que hagi comportat un enriquiment personal. I a l'últim, perquè un delicte de traïció no entri en l'amnistia, cal que hi hagi hagut una amenaça real i un ús de la força. Junts està satisfet d'haver arribat a aquest acord després que fa més d'un mes tombés la llei d'amnistia al Congrés per continuar-la negociant.
Encara amb tu, Judit, les mateixes fonts han explicat també que les negociacions van desencallar-se dilluns després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, contactés directament amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, després de dies de desacord amb el PSOE.
Els tres partits compartien el mateix objectiu polític, que la llei blindés tots els encausats del procés, i les discrepàncies eren jurídiques. Finalment van posar-se en contacte els advocats de Junts i d'Esquerra, van tancar un acord i el PSOE el va avalar.
Gràcies, Judit. A tot això, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, principal artífex d'aquesta llei d'amnistia, s'ha felicitat avui per haver aconseguit desencallar la norma i assegura que ara a Espanya s'obre una nova etapa.
Una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía y recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley de amnistía. Creo que se cierra una etapa de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia en una década en la que no ganó nadie. Abrimos una nueva etapa, una etapa de diálogo, una etapa de acuerdos.
També ara fa una estona el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha mostrat satisfet que s'hagi pogut tancar un acord. Assegura que la llei és robusta, que inclourà tothom, però que això no treu que hi hagi la possibilitat que alguns jutges en facin una interpretació esbiaixada per perjudicar l'independentisme.
Els tribunals hauran de fer una aplicació d'aquesta llei d'acord amb el contingut, d'acord amb l'esperit de la norma, que queda molt clar en l'exposició de motius. I estic convençut que aquesta aplicació correcta de la llei arribarà i probablement, en alguns casos, haurem de batallar.
una llei que, doncs, com dèiem, amb el text aprovat a la comissió, votarà al Congrés el dijous que ve, dia 14 de març. El ple només tindrà un punt, l'aprovació de l'amnistia, i se celebrarà després del ple ordinari que es farà la setmana que ve.
Sí, si no hi ha sorpreses, la llei quedarà, per tant, aprovada amb 178 vots a favor i 172 en contra, els de PP, Vox, UPN i Coalició Canària. I un cop aprovada al Congrés, la llei passarà al Senat i aquí hi haurà un entrebanc perquè el PP farà valer la seva majoria absoluta i la tramitació de la llei podria quedar aturada 2 mesos. Després haurà de tornar al Congrés dels Diputats i malgrat els vetos que hagi pogut aprovar la Cambra Alta, es preveu que s'aprovi ja definitivament. Per tant, l'amnistia entrarà en vigor just abans de l'estiu.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Coses d'amnistia a banda. Per primer cop a Catalunya, 12 municipis entraran en fase 2 d'emergència per sequera. Això vol dir que els habitants que visquin en aquests municipis només podran gastar 180 litres d'aigua per persona al dia. Les noves restriccions afecten sobretot a municipis de l'Alt Empordà. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de Figueres, Roses, Cadaqués, Castelló d'Empúries, que inclou la urbanització d'Empúria Brava, Vila Malla, Llers, Cabanes, Vilasacra, Santa Llogaia, Dàlgam, el Far d'Empordà, Fortià i Riumors. Aquests 12 municipis reben l'aigua del pantà d'Arnius-Boadella. Ara mateix, a aquest embassament només li queden l'11% de reserves d'aigua. Davant d'aquesta situació, la comissió de sequera ha decidit buscar aigua subterrània per mantenir el nivell de la xarxa, ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Per compensar o per intentar minimitzar això, es preveu construir a la comarca nous pous per alimentar les 3 xarxes que depenen d'aquest aqüífer, de l'aqüífer del Fluvià Muga, i s'aportarà l'aigua tractada a la depuradora de Figueres fins a la Muga, a l'altura de Pont de Molins.
A banda de la reducció del consum d'aigua diari per persona a 180 litres, l'entrada en fase d'emergència 2 obliga a tancar totes les dutxes d'instal·lacions esportives i gimnasos que reomplin les piscines o que reguin camps de futbol. Prohibeix el reg de parcs i zones verdes. Només es permet regar amb aigua freàtica o regenerada als jardins botànics i aquells arbres decidits d'especial interès.
Veient que la sequera persisteix i per evitar posar en risc l'activitat industrial i econòmica del país, el govern ha decidit que permetrà l'ús de desalinitzadores privades com la que volen comprar els hotelers de Lloret. També s'han reduït, Pau, les restriccions per als pagesos i els ramaders.
Sí, davant l'anunci dels propietaris d'hotels de Lloret de comprar una desalinitzadora mòbil per poder omplir les seves piscines aquest estiu, el govern ha decidit permetre l'ús d'aquest sistema per a tots els sectors que ho necessitin. Això sí, hauran de complir amb tota la normativa sanitària i hauran de rebre el permís de l'administració. Aquest canvi estarà obert a qualsevol sector, no només al turístic. Això sí, no es podrà fer servir per omplir piscines particulars. De moment, el govern no ha rebut cap sol·licitud, ni tan sols la dels hotelers de Lloret. Pel que fa al sector primari, la comissió de sequera ha decidit flexibilitzar les restriccions i aplicar-les analitzant cada cas de manera individual. Així ho ha explicat Josep Vidal, secretari general del Departament d'Acció Climàtica.
Hi hauran d'estalviar aquell màxim que puguin que permeti la supervivència, però com que cada explotació ha fet inversions diferents, en aquest cas ens costa bastant més poder fer una reducció lineal. Per tant, cada explotació podrà reduir l'aigua màxim. Li donem la garantia de que pugui donar supervivència als arbres i als llenyosos.
Per tal de garantir la supervivència del bestiar i dels negocis, els ramaders no hauran de reduir l'ús d'aigua a la meitat si tenen explotacions de cria i reproducció. Amb el canvi, podran fer servir l'aigua necessària per assegurar la supervivència dels conreus, també. També se simplificaran els tràmits que han de fer els agricultors per demanar permisos a l'Agència Catalana de l'Aigua.
I encara parlant sobre sequera, els enginyers de les Terres de l'Ebre no veuen amb bons ulls la connexió de xarxes. Aquesta proposta la va llançar el Col·legi d'Enginyers, però des del sud consideren que és un error i ho veuen com una solució del segle passat.
Sí, els enginyers ebrencs, la connexió de la xarxa de l'Ebre amb la Ter Llobregat, la que dona aigua a Barcelona i l'àrea metropolitana, és una opció inviable i poc sostenible. Joan Talarn, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Tarragona, defensa que s'hauria de repartir millor la població per tot el país.
No és lògic, no?, tindre que desplaçar els recursos cap a les zones que estan massificades i més poblades, sinó que reclamem és una mica l'equilibri territorial i apropar el que són les persones, les empreses, pues allí estan els recursos.
Estelar també creu que la prioritat hauria de ser fer les desaladores que hi ha pendents i arreglar les fuites que hi ha a la xarxa.
Gràcies, Pau. A tot això, la sequera, que és conseqüència també d'un escalfament global que continua batent rècords. El mes de febrer passat va ser 1,7 graus més càlid que el període preindustrial. No només això, sinó que per primera vegada el mes de febrer van quedar 4 dies amb una temperatura superior al llindar dels 2 graus.
Sí, el Servei de Canvi Climàtic del projecte europeu Copernicus ha confirmat que el mes passat es va tancar amb una temperatura mitjana de 13 graus i mig. No només és el febrer més càlid de la història, sinó que ja s'encadenen 9 mesos amb rècords mensuals.
I us ho hem avançat aquest matí a Ràdio Estel. Catalunya ha acollit 2.620 migrants que han arribat a les Illes Canàries del 17 d'octubre del 2023 al 21 de gener passat. Segons una resposta per parlamentària a la qual ha tingut accés a aquesta emissora, els migrants se'ls ha reubicat en 17 municipis catalans.
Aquestes persones se les ha distribuït per diversos municipis, com deies, i a 3 de les 4 grans ciutats, menys Girona. També alguns municipis de la costa catalana, com l'Estartit, Calella, el Masnou, Pineda de Mar, Vilanova, Salou, Blanes, Lloret de Mar o Malgrat de Mar. A més de Figueres, Collbató, Reus, Hostalets de Pierola i Banyeres del Penedès. Les places han estat gestionades directament per organitzacions d'àmbit estatal que han estat coordinades pel Ministeri. La secretària d'Estat de Migracions va declarar l'emergència a les Illes Canàries, va ser el 17 d'octubre de l'any passat, i des d'aleshores ha estat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions qui ha reubicat, segons el seu criteri, a les diferents comunitats autònomes.
I pel que fa a la informació internacional, atenció també amb aquesta xifra que ha donat a conèixer avui Amnistia Internacional. El 70% dels morts per l'ofensiva de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza són dones i menors d'edat. En un informe de l'ONG també es detalla que la meitat dels desplaçats per aquests conflictes són dones i nenes.
Sí, segons Amnistia Internacional, les condicions de salubritat són especialment dures per elles, que no tenen accés a productes higiènics o que no poden tenir tampoc cap dignitat quan van a uns banys en condicions deplorables. L'ONG també detalla que quan va començar el conflicte hi havia unes 50.000 dones embarassades i sense que tinguessin accés a salut obstètrica. Des de l'inici dels atacs es calcula que han nascut uns 20.000 nens.
I a Roma, el Papa Francesc s'ha reunit avui amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ho ha fet al Vaticà. El socialista li ha entregat dos llibres, el primer sobre la Sagrada Família, obra de l'escolapi Rodolf Puig d'Ullens, és l'autor d'una àmplia sèrie de publicacions bíbliques i pastorals, i Illa també li ha fet entrega de El brodat de la creació de la catedral de Girona, una obra de Carles Manxó.
I durant aquesta trobada, Illa ha volgut traslladar al pontífex el seu lideratge al capdavant de l'Església i també l'esforç que fa el Papa Francesc per mediar en els dos grans conflictes bèl·lics que hi ha actualment, el de la guerra d'Ucraïna i el conflicte entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza. El socialista també ha volgut expressar el compromís que té Francesc amb la recuperació de la convivència, la cohesió i el progrés a Catalunya.
Més coses tornant a casa nostra. La Generalitat ha dit que farà 13.000 inspeccions en pisos locals i aparcaments que es trobin a l'entorn del traçat de les obres que s'estan fent pel perllongament de la línia 8 dels ferrocarrils per enllaçar les línies del Vallès i Llobregat, una L8 que passa pel ple mig de Barcelona. Tot plegat després que ahir els veïns d'un bloc del carrer Urgell denunciessin una esquerda detectada durant els treballs previs a l'inici d'aquestes obres.
Unes inspeccions que començaran aquest mateix mes de març en un miler d'edificis abans que comencin els treballs de construcció de les estacions i l'excavació també del túnel des de Plaça d'Espanya i fins a Gràcia. L'objectiu és documentar l'estat de conservació d'aquests edificis i infraestructures abans que les obres per garantir als propietaris un document fidel del seu estat i verificar-lo un cop acabin aquests treballs, si cal. Segons el govern, l'esquerda apareguda al bloc del carrer Urgell està situada al portal de l'edifici i els tècnics van constatar que és de caràcter estètic.
En un altre ordre de coses, el sindicat d'educació USTEC lamenta la manca de concreció en les mesures que el grup d'experts de l'informe PISA va entregar ahir a la consellera Simó. Ho vam explicar en aquest programa. El sindicat reconeix que pot compartir part d'aquestes mesures, però afegeix que n'hi ha moltes que són lesives per a l'escola catalana o tan inconcretes que donen un marge molt ample a la interpretació.
I en una entrevista a Ràdio Estel, Joan Vila, que és membre del grup d'experts de PISA, explica que entre les mesures més urgents hi ha repensar la formació dels professors o millorar també el benestar de les comunitats educatives. Són declaracions a la caravana.
En aquests moments, a l'escola hi ha un cert desconcert i una part d'aquest desconcert és perquè la formació inicial ha canviat i probablement això s'ha de repensar.
Vila també ha assenyalat que no hi ha dades que valin que la sisena hora lectiva sigui positiva o que no ho sigui, i per això han demanat que es faci una anàlisi. Amb tot, també veu insuficient els 50 milions d'euros que el govern destinarà a educació, però els valora també aquest gest.
Canviant ara sí de qüestió, la nova campanya del Servei Català de Trànsit posarà en circulació per diferents pobles i ciutats de Catalunya dos cotxes fúnebres.
Dalt del cotxe hi ha una nina.
La intenció és conscienciar la població del risc de conduir sota els efectes de les drogues i l'alcohol.
Els dos cotxes fúnebres porten una inscripció a les finestres on s'hi podrà llegir dalt del cotxe 00. I és que més d'un 30% dels accidents de trànsit són provocats per un conductor que ha begut o bé ha consumit drogues o psicofàrmacs. Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior, ha presentat avui aquesta campanya.
A Catalunya cada dia mora molta gent, massa gent, com a conseqüència dels accidents de trànsit. I 4 de cada 10 dels conductors que moren han consumit alcohol o han consumit drogues. Això és una tragèdia i això no es pot acceptar. La societat, l'administració, el servei, el govern, ni el país ho pot acceptar.
La campanya també vol transmetre que l'única taxa segura és no consumir alcohol abans d'agafar el cotxe, ja que haver consumit dins dels marges legals no és tampoc cap garantia d'una conducció segura.
I a Barcelona els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 25 i 75 anys i una dona també de 42 per robatoris, violència i amenaces a persones que havien conegut en aplicacions de contacte. Se'ls acusa de delictes de robatori amb violència i intimidació, agressió sexual, amenaces i estafa. La investigació es va iniciar a mitjans de gener quan un home va denunciar que havia patit un robatori violent i que havia estat víctima d'una agressió sexual al seu pis de l'Eixample de Barcelona.
La víctima va conèixer un home mitjançant una aplicació i el va convidar al seu pis. Va incitar a la víctima a consumir alcohol i substàncies estupefaents fins a deixar-lo semi-inconscient, moment en què va deixar passar més gent en aquest pis i es va produir aquest robatori. Aquestes persones van començar a amenaçar la víctima per aconseguir els diners i els codis de les targetes bancàries. Van localitzar joies, diners i rellotges en aquest pis i finalment van aconseguir els pins de les targetes. Amb aquesta informació van fer transferències bancàries i retirades d'efectiu des dels caixers. En total van sostreure diners i objectes per valor de 12.000 euros.
I d'altra banda, abans dels esports, us expliquem que ja han entrat a presó tres homes com a presumptes autors de diferents robatoris a les Terres de l'Ebre. Se'ls acusa de robar en 9 domicilis particulars on entraven de forma discreta i sense provocar cap tipus de dany a la porta.
Les víctimes no eren conscients del robatori fins que trobaven a faltar joies, diners o altres pertinences. Els agents han pogut recuperar aquestes joies d'or, diners, perfums, bosses de mà, una caixa forta, objectes de col·leccionista i rellotges, un dels quals estava valorat en més de 5.000 euros. Els agents van identificar els detinguts i el domicili on vivien i després de vigilar-los i fer-ne un seguiment se'ls va detenir aquest dissabte passat. En el registre a la casa es va poder recuperar nombrós material robat. També tenien les claus i les eines per treure bombins dels panys.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I en els esports, el Barça s'ha entrenat avui per preparar el duel de demà contra el Mallorca, que obrirà la propera jornada de Lliga. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha fet encara sense Ferran Torres, que continua lesionat. Sí que ha saltat al camp d'entrenament Marcos Alonso, que encara a la recta final de la seva recuperació. Davant l'elevada llista de baixes, Xavi Hernández ha comptat amb bastants jugadors del filial, entre els quals hi ha els habituals Héctor Fort, Pau Cubarsí, Marc Casado, Marc Guiu i el porter Diego Cochen. També s'ha entrenat Unai Hernández, l'interior que podria anar convocat per les baixes de Gavi, Pedri i De Jong. En la prèvia del partit, Xavi Hernández ha destacat els punts forts del rival.
Estan fent molt bé aquesta línia de 5. Són un equip molt solidari, rocós, físicament forts. I bé, crec que tenen molt clar el que juguen, no? Ens trobarem, imagino, un rival defensiu que aprofita molt bé les contres, aquestes segones pilotes. Bé, un rival difícil i que ve amb una confiança doncs molt gran, però bé, juguem a casa.
Un Barça-Mallorca que estarà sota les ordres del col·legiat Iglesias Villanueva, que serà l'encarregat de dirigir aquest duel amb l'ajuda de Pizarro Gómez al Bar.
Pel que fa al partit entre el Girona i l'Osasuna de dissabte a les 9, estarà sota les ordres de Busquets Ferrer amb del Cerro Grande al Bar. L'altre partit destacat de la jornada, el Real Madrid-Celta, estarà arbitrat per Melero López. Per cert, que després de la polèmica generada la jornada passada en el València-Real Madrid, la federació castiga Jesús Gil Manzano, que no arbitrarà cap partit aquesta setmana.
Qui juga ja avui és l'equip femení, que torna a la competició després de l'aturada per seleccions, i ho fa contra l'Atlètic Club a Sant Mamés en el partit d'anada de les semifinals de la Copa de la Reina.
Un partit que jugarà a les 7 del vespre i on ja podrà ser-hi Alexia Putellas, que torna a una convocatòria blaugrana després de 4 mesos sense jugar per lesió. Qui també ha entrat a la llista és Fridolina Rolfo, també recuperada ja de la seva lesió. Jonathan Giraldez és l'entrenador del Barça.
La part bona és que ara mateix tenim a totes les jugadores, menys la Jana i la Mapi, disponibles. I això parla bé del moment en què estem ara mateix. El fet de tenir moltes jugadores disponibles ens donarà rotació, ens donarà descans, ens donarà que tots els jugadors puguin participar de la mateixa manera que ho estan fent fins ara.
El partit de tornada tindrà lloc dijous que ve a l'estadi Johan Cruyff.
A tot això, demà al migdia es posen a la venda les entrades per a la final de la Champions femenina.
La UEFA vol aprofitar que se celebra el Dia Internacional de la Dona per posar a la venda els tiquets al seu web. Els preus de les entrades oscil·laran entre els 15 i els 45 euros depenent de la zona de l'estadi i es podran comprar a partir de les 12 del migdia. Es preveu una gran afluència de públic a Sant Mamés, que aquest any serà la seu de la final i acollirà l'esdeveniment esportiu femení més gran d'Europa.
Tornant al futbol masculí, el Real Madrid s'ha classificat per als quarts de final de la Champions amb un empat a 1 a casa contra el Leipzig. També ha passat ronda al City de Guardiola.
Els blancs han fet valer el 0-1 aconseguit en el partit d'anada per superar l'eliminatòria. No ha estat un partit fàcil pel Madrid, que va patir fins al darrer minut perquè no se li escapés l'avantatge que tenia en el marcador. De fet, l'entrenador blanc Carlo Ancelotti feia autocrítica.
Hemos sido capaces de manejar esta ventaja a nivel, creo, a nivel mental. No estuvimos bien, poca presión, poca intensidad. Puede ser que me he equivocado en la alineación.
D'altra banda, aquesta nit també s'ha classificat el Manchester City de Pep Guardiola, que ha superat còmodament el Copenhague per 3 gols a 1 i es referma com aspirant a revalidar el títol.
D'altra banda, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Real Madrid pel vídeo que la televisió del club fa criticant les decisions arbitrals. Així ho ha confirmat en un comunicat al Sevilla, que és el club que va presentar aquesta denúncia.
La denúncia del club andalús va arribar després que Real Madrid Televisió publiqués un vídeo durant la prèvia de l'enfrontament entre blancs i sevillistes intentant influir en els àrbitres. Era un vídeo on es recopilaven errors dels àrbitres Díaz de Mera i González Fuertes que, segons la televisió, havien perjudicat el Madrid.
I tornant al terreny esportiu, un cop acabada la jornada de Champions, avui, aquesta nit, torna l'Europa League.
El Villarreal és l'únic representant de la Lliga Espanyola que queda viu en aquesta competició. Avui a les 9 visita el camp de l'Olímpic de Marsella, un partit on totes les mirades estaran posades en l'actual entrenador dels groguets, Marcelino García Toral, que torna a l'estadi del club on va començar la temporada i d'on va marxar després de rebre amenaces dels ultras.
Parlem també de bàsquet, dia d'Euroliga pel Barça, que s'enfronta al València, un Barça que arriba al duel amb la moral ben alta després de la contundent victòria d'aquest diumenge a la Lliga contra el Saragossa.
Els de Roger Grimau volen traslladar aquesta bona dinàmica a la competició europea, una ratxa que es va trencar davant del Mònaco. A priori, els blaugranes parteixen com a favorits, ja que es troben segons a la classificació, mentre que els valencians són desens amb 13 victòries i 14 derrotes, sent l'equip que delimita l'accés al play-in. Tot i això, en els últims 3 enfrontaments, el València ha guanyat els catalans en 2 ocasions. En roda de premsa prèvia al partit, l'entrenador Roger Grimau ha exposat les claus per poder vèncer l'equip rival.
Per al seu joc, els primers minuts, especialment contra nosaltres, som molt agressius des de rebot, intentar fer molt bon balanç, evidentment, doncs no donar segones opcions a nivell de possessions, intentar controlar les nostres pèrdues, intentar controlar el rebot.
Grimau també ha aprofitat per mostrar la seva satisfacció amb el transcurs de la temporada i ha dit que l'equip està motivat i funcionant correctament.
També en bàsquet juga avui l'Unigirona, ho farà visitant la pista del Besiktas Turc a l'anada de les semifinals de l'Eurocopa i en motor avui comença el Gran Premi d'Aràbia Saudita de Fórmula 1.
Serà d'aquí menys de 5 minuts quan els cotxes comencin a rodar pel circuit en la primera sessió de lliures, a les 6 la segona i demà al migdia la tercera ronda d'entrenaments. A les 6 de la tarda tindrà lloc la classificació que determinarà les posicions a la graella de sortida i la cursa que rodarà dissabte també serà a les 6 de la tarda.
Estel migdia.
Obrim l'aparador cultural avui a les plataformes perquè Disney Plus arriba a la sèrie Nos vemos en otra vida. És una sèrie que narra la història de Gabriel Montoya Vidal. Va ser el primer condemnat pels atemptats de l'11M del 2004 a Madrid.
Fio la justícia, així que, bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes?
Una producció que arriba just quan dilluns, 11 de març, farà 20 anys d'aquella matança.
Sí, una sèrie de 6 episodis que adapta el llibre del periodista Manel Jabois, on entrevista aquest jove que va acabar participant de l'atemptat terrorista més sagnant d'Espanya. Està dirigida pels germans Jorge i Alberto Sánchez Cabezudo i protagonitzada per Quim Ávila i per Pol López.
No us perdeu, doncs, aquesta sèrie Nos vemos en otra vida, que s'estrena avui a la plataforma Disney+. I avui també s'ha presentat el cartell del proper Festival Límbic. Saps que tu i jo no som com ahir. I ara quan mos discutim... Maria Hey Sainz, a qui escoltem de fons, però també Julieta i 31 fan mençons als caps de cartell.
Amb una programació que vol fer d'altaveu al talent local, el festival d'enguany combinarà nous formats i disciplines el 3 i 4 de maig a Santa Coloma de Gramenet, un festival que també tindrà espai per l'humor amb noms com Joel Díaz i Charlie.
Doncs amb això acabem. Nosaltres tornarem demà, quan siguin les dues del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació, com cada tarda, amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip avui amb la visita dels Amics de les Arts. Que vagi bé, bona tarda.